dia. Estem de nou aquí a Ràdio Falset obrint la finestra d'aquest últim dissabte de març. Avui a la finestra començarà amb els contes del Degotacontes, tot seguit senyals d'identitat i, per acabar, fons d'armari. Disfruteu d'aquest matí amb tots nosaltres.
La finestra. Ràdio Falset.
Bon dia. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres, la Núria i l'Assun, amb el Degotacontes. Per explicar-vos un parell de contes, i aquest mes que s'acaba, pensant en el Dia de la Dona, hem escollit un parell de contes de l'escriptora Empar Moliner.
Busco senyor per amistat i el que sorgeixi. Ja és primavera i resulta repugnant no tenir un nòvio fix per regalar-li camises. Un nòvio, en definitiva, que et dugui al Delta de l'Ebre de tant en tant, que és un lloc on solen dur-te els nòvios. De manera que me'n vaig a una agència matrimonial, a veure si tenen alguna cosa per mi. La psicòloga em rep, Eva Larraz, em fa entrar al seu despatx. A la taula hi ha dues màquines per passar-hi la targeta Visa, calendaris amb el nom de l'empresa Samsara i punts de llibre amb la frase: hi ha un moment ideal per estimar i ser estimat. Ara. Abans que res, li pregunto si té parella i em diu que sí. Després li pregunto si les dues recepcionistes que m'han atès a l'entrada també en tenen i em diu que una sí, però l'altra no. I ja comencem amb l'entrevista. En primer lloc, l'Eva m'explica la diferència entre una agència com la d'ella i els anuncis dels contactes dels diaris. Aquí, m'explica, només hi venen les persones lliures que busquen parella estable, no els que busquen rotllos esporàdics. També em diu que cada vegada que em truquin a la feina per proposar-me una cita, em diran que és de part d'una amiga. Això, més ben igual, treballo sola i no tinc secrets en mi mateixa. I passem al test. Em pregunta al telèfon la data i l'hora que vaig néixer. Per què l'hora? Li demano. Perquè així podem saber l'ascendent del teu signe zodíac. Pot ser que algun client vulgui saber-lo per una qüestió de compatibilitats. Li dic que ni parlar-la. L'home que m'ha de dur al Delta de l'Ebre no faria el ridícul d'aquestes maneres. Després li dono la meva alçada i el meu pes. També s'apunta quant temps fa que vaig tenir l'última parella estable. I si tinc estudis, si parlo idiomes, si tinc fills, si visc sola, si tinc germans, quin lloc ocupo entre ells i si sóc religiosa. Vaig apostatar per avorriment. Quan em preguntava si em considero una persona casolana, no sé què dir, depèn del dia. Després vol saber si fumo i si bec alcohol i si m'agraden els animals i amb quin patrimoni compto. No em desagraden els animals i compto amb un pis i una moto, bec i no fumo. També li confesso el que guanyo, el meu estat de salut i que políticament m'inclino cap a l'esquerra. Ara, en part, mirarem què fas quan surts, em diu l'Eva, que té una veu la mar de dolça. I m'aclareix que hauré de puntuar un seguit d'activitats del 0 al 5, segons la freqüència amb què els practico. Música clàssica? Em pregunta. Em sembla que li poso un 3 exagerant. Al teatre li poso un 0, a la lectura de diaris un 5, als restaurants també un 5 i als consells d'exposicions un 3. Però per no quedar malament. T'agrada passejar? Pregunta. Dic que sí, però també hauria pogut dir el contrari. A continuació recita una llista d'esports i he de contestar si els practicaria en cas que el noi els practiqués. Sé que m'estic tancant portes, però dic que no al golf, al ciclisme, a l'equitació i a la natació. No hi ha vidus o separats que es passin el dia al bar, pel que veig. Em pregunta què faig durant el meu temps lliure i la resposta és la cosa més anodina del món. També sóc anodina quan em toca descriure les meves vacances ideals. Què és el que no t'agrada del teu caràcter? Em pregunta. M'agrada tot, li dic, i és la veritat. Quan em pregunta pels meus objectius a la vida, me n'adono que no en tinc. Quina importància té per tu el sexe en una relació estable? Vols saber també. Si dic 5, quedaré molt malament? Tempejo, i al final li poso un 4, però perquè aquest any m'he tornat romàntica. Ara, en part, ja parlarem del noi. De quina edat t'agradaria? Li dic que més gran. També em pregunta per l'alçada, pel nivell cultural, i en els dos casos li dic alt. Si està divorciat, vidu, o si té fills, més igual. I també més igual li explico el físic, és clar, perquè valores més la persona, endevina ella. Però de seguida afegeix, i de caràcter? Doncs tampoc no sé què dir. Què et diuen els altres clients? Vull saber. Home, si valores un noi més divertit, més detallista... El que et demanen és que sigui fidel, que sigui centrat, que tingui personalitat. Això és el que vull. Després he d'escriure una frase en un full en blanc per la prova grafològica i després toca el test de personalitat que determinarà el meu caràcter. Es tracta de contestar sí o no a diverses afirmacions. Per exemple, em són afins les causes que promouen la justícia i eviten la moralitat i la falta d'ètica. No sé què contestar. Tampoc no sé què contestar a qualsevol forma d'expressió artística, poesia, pintura, la utilitzo com a via per canalitzar i expressar els meus sentiments i creativitat. Pel meu bé i el vostre, espero que no. Al final em parla del candidat més adequat per mi, que busca una noia prima, amb sentit de l'humor, alegre, optimista, bona persona, sincera i natural. Ella opina que aquesta sóc jo. Doncs començaríem per ell, em diu. No em dona el seu telèfon, perquè per això hauria de signar un document i passar per caixa. De manera que prego al noi, si per casualitat llegeix aquesta crònica, que sigui poc ètic i m'escrigui immediatament.
Encara no teniu un refugi atòmic? Com que no fèiem res de bo a la tele, he anat a demanar pressupost per fer-me fer un refugi atòmic. He llegit l'anunci al diari. Refugis atòmics, unifamiliars, col·lectius, institucionals, resistents a les bombes atòmiques, bacteriològiques, químiques o convencionals. Tenim més de 25 anys d'experiència. Un dia hi haurà una fuita nuclear i tots seran preses. Després no vull ser de les que diguin «Ai, si no m'hagués deixat passar els dies i m'hagués fet el refugi atòmic». Com a presidenta de l'Escala, ja he convocat una reunió per parlar del preu amb els altres propietaris. Però no us vull enganyar. Al principi el refugi que em volia mirar era per mi sola. No tenia cap ganes de salvar la vida dels veïns. Però l'amo de l'empresa, el senyor Antonio, diu que vivint en un bloc de pisos, l'única possibilitat que hi ha és construir-lo a l'última planta del pàrquing, o sigui que, per perforar, necessito el consentiment de tots els propietaris. El refugi més petit fa 25 metres i ens costaria uns 30.000 euros. Sé que encara estem pagant les obres de l'ascensor per posar-nos ara a pensar a pagar les d'un búnquer. Però és el que diu el senyor Antonio. Una explosió com la d'Hiroshima, a 100 metres, te la resisteix. I no només és la possibilitat que pugui esclatar una bomba atòmica. Pot haver-hi un terratrèmol, pot haver-hi una inundació o un tornado, o un reactor que falla a Vandellós. També m'explica que moltes persones desen els objectes de valor i les obres d'art als búnquers. En temps de pau, diu, els refugis es fan servir com a celler, rebost, gimnàs. M'anima. Però jo trobo que, amb l'escassetat d'habitatge que hi ha, podríem llogar-lo. Total, els pisos d'avui en dia ja no tenen finestres. La gent, mentre tingui un sostre, no es fixa si les portes són d'ambero o de formigó armat. Un avantatge és que al refugi, això m'explica el senyor Antonio, pot haver-hi zona de fumadors. Serà una alegria pel veí del sobreàtic. Si hi ha una guerra nuclear, podrà seguir llançant a terra, com té per costum, les borilles del tabac de racionament. Pel que fa a l'interiorisme, el senyor Antonio, que és enginyer nuclear, m'aconsella que pintem les parets d'un blanc trencat. És sedant, és càlid i reflecteix la llum. I del que es tracta és de mantenir un ambient psicològic. Al meu refugi, el vermell o el blau estan prohibits, perquè són excitants, i el blanc pur et recorda massa un hospital. La porta de formigó es pinta sempre d'un carbassa grogós. Suposo que la veïna de l'àtic, sempre tan rústica, voldrà que la posem de pedra vista. El senyor Antonio m'assegura que en té un, de refugi, però no me'l vol ensenyar. No me'l vol deixar veure perquè podria explicar-vos on és. Tampoc no vol ensenyar-me el de cap client perquè després podria haver-hi un conflicte bèl·lic i el primer que farien els aliats és confiscar-lo. Fa bé, fa ben fet. Això ens obliga a comprar sobre plànol, però el plànol és un somni al meu abast. M'agrada el de 100 metres completament diàfans. L'entrada té una porta doble, per on es passa a l'habitació que fa de lavabo, a la resclosa i a la zona de descontaminació. És per si surts al carrer a buscar propaganda de l'enemic i tornes amb radioactivitat. En aquest cas, et descontamines durant 20 minuts mentre t'entretens llegint les octavetes. Després pots passar al saló menjador. La cuina és mixta, de butà i elèctrica. Espero, pel nostre bé, que el bombardeig no esborri tot rastre de vida del planeta. Seria monstruós que no quedés cap botaner. Però no siguem alarmistes, imaginem-nos que en queda algun. Si la moneda de curs legal ja no és vigent, sempre podrem substituir la propina, que l'hauríem de donar, per unes glopades d'aire pur. Si pot convèncer els seus veïns, serà fantàstic, murmura el senyor Antonio. És clar que si la gent no es posa d'acord per pintar una escala, per construir un refugi col·lectiu, encara menys. La meva ha fet un trontolla. És veritat que els de sempre no voldran pagar, però farem com amb l'ascensor. Tothom tindrà còpia de la clau, menys ells. I quan hi hagi l'explosió, serà massa tard. Potser perquè m'ha endevinat el pensament, el senyor Antonio em recorda que ells construeixen refugis d'un mínim de 25 places. Es veu que ho fan perquè, en cas de fuita nuclear, el propietari del refugi pugui ser solidari amb els seus éssers estimats i els amics llapons. En van fer un a l'hotel Beatriz de Talavera de la Reina, que havia de ser només pels amos i la seva família. Al final els van convèncer. El vam ampliar perquè també hi poguessin cabre els clients de l'hotel i els treballadors. Quin detall més bonic, això de deixar entrar els subordinats. Segur que t'ho agraeixen de mil maneres. Es deuen passar tota l'estona traient la pols del tanc de 15.000 litres d'aigua o fent-te favors sexuals per si els fas fora. A més, hi ha un altre avantatge. Resulta que si falla el corrent elèctric i també els sistemes alternatius de ventilació, l'aire s'ha de filtrar a mà, amb una manovella. Oi que m'enteneu? El morós que no ha volgut o no ha pogut pagar i que ara vol salvar la vida, s'haurà de guanyar l'oxigen a base de fer anar el manubri.
Nosaltres hem posat les primeres gotes d'humor del dia. A vosaltres us toca acabar d'omplir el got. Fins aviat.